Hola, bon dia. Jo... Bueno, em van demanar, i he hagut d'explicar alguna vegada el tema dels aspectes legals i la gestió de l'autoconstrucció. Per situar-nos una miqueta, us explicaré una anècdota. Quan nosaltres vam començar amb la idea de muntar l'associació d'autoconstructors de la xarxa Ecoarquitectura, vam dir, bueno, doncs demanem als advocats del col·legi, el d'aparelladors i el d'arquitectes, a veure què hem de tindre en compte i que ens assessorin i tot plegat. I aleshores jo vaig trucar a l'advocat del col·legi d'aparelladors i no li vaig explicar que volia fer una associació per potenciar això. Li vaig dir, tinc una obra i tinc un client que es vol fer algunes feines de l'obra. Li vaig dir això. I em va dir, doncs renuncia a l'obra, tal qual. Ho dic per situar-nos una miqueta en el que vol dir l'autoconstrucció, en els riscos que correm com a tècnics. Els que hagueu portat alguna obra sabreu que no n'hi ha cap que sigui perfecte en temes de seguretat, en temes legals, que tothom estigui amb tots els papers en regla i que tot estigui partint d'una inspecció i perquè et puguin felicitar. Per tant, bueno, i per relativitzar la resposta de l'advocat, no? Una miqueta per situar-vos, suposo que, bueno, hi haurà moltes coses d'aquestes. Això és una cosa molt elemental, jo l'explico, segur que ja la coneixeu, però així ens situem una miqueta. És el que explico quan ho he de fer autoconstructors que no són del sector, i és com s'organitzen les obres, com s'organitzen totes les obres, i després una miqueta quina és la proposta d'organització que nosaltres fem per les obres d'autoconstructor. Em sentiu bé? Perquè tinc el... Em sentiu bé tot? Sí. La primera, l'organització tradicional, és la proposta més estàndard i que actualment jo crec, almenys per l'experiència que tinc, que no es fa servir gaire. Que és, hi ha un promotor, pot ser l'administració, pot ser un promotor particular, pot ser un promotor professional que fa cases per vendre-les, el que sigui, un constructor i una direcció facultativa, i tots tres per separats, però hi ha només un constructor. Què passa? Que actualment no hi ha cap empresa constructora que tingui tots els oficis a dintre seu. El que l'empresa constructora ACS o Dragados o d'això no té per sota de cap d'obra, no té ningú, no té cap paleta, no té cap fuster, no té cap instal·lador, no té res d'això. Aleshores, el que passa és algo semblant al tema aquest de l'organització per lots, i que suposo que haureu sentit a parlar del project manager i tot plegat. En aquí el que hi ha... Aquí el que hi ha és que la direcció facultativa treballa o ajuda el promotor per contractar diferents empreses per fer la mateixa obra i organitza els treballs. Això, bueno, pel que em varen explicar, va aparèixer després de la Segona Guerra Mundial, quan es van haver de fer moltíssimes obres per reconstruir Europa i tècnicament molt complicades. Aleshores, la direcció facultativa i la gestió de l'obra era molt més complicat que fer una casa, que fer un bloc de pisos o que fer una cosa així. Aquesta organització és la que, això és el que funciona en totes les promotores que jo conec, en totes les empreses que treballen per l'administració, tant si és que la direcció facultativa o el que fa de project manager està dintre de l'estructura del promotor o està fora de l'estructura del promotor. Aleshores, això per què us ho explico? Perquè la primera organització és important per veure la responsabilitat que té cadascú. El senyor que fa de promotor té una responsabilitat, el senyor que fa de constructor té una altra responsabilitat, la direcció facultativa en té una altra. Si la casa té una esquerda al cap d'un any, doncs la direcció facultativa té una responsabilitat, el constructor té una altra responsabilitat, depèn de qui sigui. I tot això ve per saber de qui són les culpes, el jutge a qui ha d'empapelar i quins seguros s'han de pagar les coses. I això, bueno, s'ha de tindre en compte quan et vols autoconstruir una casa i s'ha de tindre molt en compte quan ets la direcció facultativa d'una casa que s'autoconstrueix, perquè vol dir que es fon la responsabilitat del promotor i del constructor, i la de la direcció facultativa podries pensar que queda augmentada en tot això. A la pràctica, per l'experiència que jo tinc, és el contrari. Quan un senyor es fa ell una paret i és el propietari de la casa, després hi viu, si al cap d'un any surt una esquerda, doncs se l'arregla i ja està. Si li ha fet un constructor i hi ha una direcció facultativa i el constructor ha tancat la barraca o no sé què, doncs bueno, us veieu a jutjar. Aleshores, la proposta que nosaltres fem servir no és una proposta, sinó que és una conseqüència de treballar d'aquesta manera. La direcció d'obra que canvia una miqueta el paper que ha de fer, perquè, doncs perquè en un paleta no li has de dir on anar a comprar un sac de calç, bueno, de calç potser sí que li has d'explicar, però un sac de ciment Portland o una tonelada de sorra, o a quin fuster ha de trucar per posar les portes, on ha d'anar a comprar un pot d'oli per tractar la fusteria. Però en un autoconstructor sí, perquè és la primera vegada que ho fa, probablement serà l'última vegada que ho faci, i li has d'ensenyar moltes coses. No? Té un avantatge, el que deia abans, de que si una casa, si una paret se t'esquerda, doncs que ell se l'arreglarà, però també hi ha un avantatge. En aquí es fon el promotor amb el constructor i amb l'usuari final. Pot passar que el promotor no sigui l'usuari final. Pot ser que jo em vulgui fer una casa i faig de promotor i contracto un constructor, una direcció facultativa i tot plegat, però també pot ser que sigui un promotor que faig una casa amb uns arquitectes i una constructora per vendre-la. Per tant, l'usuari final apareix després i hem de suposar què és el que necessita. I, bueno, i es fon també el tema de ser constructor i promotor tot junt. I nosaltres el que creiem que és important i que estem proposant és aquesta figura. Aquí quan veieu els industrials, això és exactament igual, això és exactament igual que quan estàvem parlant per lots industrials, mira, un palet, un instal·lador, un fuster, un pintor, tot igual. Aquí qui apareix? Un formador o un assistent? Jo crec que val molt la pena, bueno, un exemple molt típic, eh? Vull fer els arrebossats de dintre de casa i no en sé, sóc un tio manyós, em monto els mobles d'IKEA, però no he fet mai un arrebossat de les parets. Només amb el que li expliqui jo com a aparellador no n'hi ha prou com per posar-se a fer els revestiments de la casa. Està bé contractar una persona que en sàpiga, que ve el primer dia, que et diu com s'ha de fer, que esteu tot el dia treballant, li pagues aquest dia de feina i després t'ho segueixes. Si veus que no te'n surts, el tornes a contractar, però si no, l'últim dia torna a vindre, t'arregla les quatre xapusses que has fet, no sé què, amb la qual cosa, bueno, evidentment, tu fas molta més feina de que si contractessis algú i ho fes tot ell. Tens un assessorament per als detalls de veure, doncs, quanta aigua es posa a la barreja, quanta palla, si la palla que hi ha, estic parlant ara d'un arrebossat de terra, eh? La llargada de la palla funciona bé, si s'agafa bé amb aquesta paret, si no s'agafa, tot això, que són coses que s'han de fer, que no n'hi ha prou només amb explicar-ho, que suposo que vosaltres ho heu vist, perquè aquí al matí es fa la part teòrica i a la tarda es fan coses pràctiques, i el que veus amb la part pràctica no té res a veure amb que només t'ho digui. No? I tampoc no té res a veure amb una altra cosa. Bueno, ara això és un apunt a part. No té res a veure amb el fet d'autoconstruir-se una casa, que vol dir que estàs el primer dia, el segon dia, el tercer dia, el quart dia, que portes un mes, que portes dos mesos, que portes tres mesos, i que has de fer tota l'obra, i això és una càrrega de feina que és important de valorar. No? Una de les coses que sempre explico quan és gent que es vol autoconstruir una casa, és explicar-los que les cases, ni que siguin professionals, no es fan mai una sola persona. Per tant, suposar que una persona que no és del sector i que no ha fet mai de paleta, d'instal·lador, de fuster o del que sigui, es podrà fer ell tot sol, tota la casa. Per tant, quan estem parlant d'autoconstrucció, vol dir que el propietari participa en la construcció de l'obra, però no és l'únic que treballa a l'obra. Sempre ha de treballar amb altra gent. I aleshores, quan has de pensar, com a direcció facultativa, com a coordinador de seguretat, sobretot, i com a promotor, quina és l'estructura de contractació que apareix amb tot això. Si contractes una feina sencera i li dius, mira, senyor constructor, em vingui i em faci tota la coberta. Vostè ve, fa tota la coberta, jo no faig res, porta els materials, fa la feina, fa tot, mentrestant jo faré una altra feina, un altre racó. O mentrestant resulta que és entre setmana i entre setmana no puc treballar i entre setmana vostè fa la coberta i jo el cas de setmana faré no sé què. Pensar que la faràs tota sola, bueno, ja ho he dit, que no és viable. Per tant, després explicaré al final de tot alguns exemples d'obres que estem fent i alguna que s'ha fet, de les diferents maneres en què s'entra en tot això. I com a direcció tècnica, jo suposo que la majoria de vosaltres sou tècnics. Si hi ha algú que no ho és, però vull dir que tots són o estudiants, o heu acabat d'estudiar arquitectura tècnica, arquitectura. I aleshores, com a tècnics, t'has de valorar això i com es barrejarà un autoconstructor i una empresa constructora. Com són els ritmes de treball. I sobretot tindre clar el tema del pressupost, i aquest és el, quan parlo de l'assistència, jo en tinc 10, aquests 10 on te'ls gasto? Al principi de l'obra o al final de l'obra? Al principi de l'obra l'autoconstructor té moltes ganes de treballar i fa els fonaments i comença a fer les parets, no sé què, després es queda sense calés. És quan té els calés, es queda sense ganes i pot acabar l'obra, o ho fas al revés i es gasta els diners al principi, però al final és quan més treballa. En cada cas s'haurà de valorar d'una manera diferent, depèn del que sàpigues fer. Pot ser que el que es vulgui autoconstruir la casa sigui un paleta. Aleshores, fa tota la feina de paleteria, però no fa la de fusteria, les instal·lacions, no fa de pintor, no fa de pintor. Aleshores, en cada cas s'ha de veure, i per això va bé tindre al cap l'esquema aquest de l'organització. En cada moment, què fas? Si fas de promotor, bueno, promotor has de fer sempre, perquè si ets autoconstructor, forçosament has de ser autopromotor. Això que sembla tan fàcil, hi ha gent que no ho té clar, perquè tots haureu vist cartells al carrer que diu es ven casa directa de constructor. Clar, això és un delicte, el senyor constructor no pot vendre una casa, el propietari de la casa és el promotor. Això que és una evidència, hi ha gent que fa els anuncis, hi ha APIs, hi ha senyors que compren la casa que no ho veuen clar. El promotor és el promotor i és el que promou l'obra, i el constructor és el que la construeix. I són dos papers diferents. Quan expliquen així, en quant a diners, quina és la diferència, el que expliquen és que per al promotor l'obra és un cost, aleshores té tot de costos, i diu, mira, tinc un arquitecte que li hauré de pagar tant, tinc un notari que li hauré de pagar tant, tinc un ajuntament que li hauré de pagar tant, tinc un constructor o 10 constructors que els hauré de pagar tant, i tinc un senyor que em ven la casa que li hauré de pagar tant. I pel constructor el negoci és l'obra. Ell fa l'obra, la ven, i en el rendiment és on té el benefici. Per tant, són dues maneres de pensar diferents, i que quan ets autoconstructor es barreja tot plegat. Hi ha partides que actues com a promotor i la compres directament, i d'altres que ets el constructor i la fas tu. Bé, tot això és important tindre-ho present. No sé si es veu molt clar, però quan hi ets pel mig és força més evident. Això és una llista que ens varen demanar quan fem, nosaltres amb autoconstructor fem uns cursos que són totalment teòrics d'introducció a l'autoconstrucció, i en el que en 4 dissabtes expliquem això que us estic explicant una miqueta, tema de costos, anem a veure obres d'autoconstrucció i expliquem totes les tècniques, o per sobre, totes les tècniques de bioconstrucció. Perquè després d'aquesta formació, el senyor que es vol fer una casa tingui criteri per, amb l'arquitecte, decidir si la casa se la vol fer amb bales de palla, si se la vol fer amb bloc de terra comprimit, es vol fer amb tapial, amb pedra, i la bioconstrucció és el concepte, i la manera de construir són tècniques que han d'estar al servei d'aquest. Un senyor de Tenerife em va trucar i em va demanar a veure si li podia portar una obra a Tenerife feta amb bales de palla, i li vaig explicar que estaria encantat d'anar a Tenerife quan ell volgués, però que li costaria més els bitllets d'avió que els honoraris que cobro per portar una casa. I li vaig preguntar per què se la volia fer de bales de palla, i si a Tenerife, que no hi ha estat mai, hi havia molta palla. I em va dir que no, que la palla la portava de Sòria en barco. Aleshores, a banda que potser li arribaria molt molla, però clar, això ecològic no ho és gaire, i quan a Tenerife s'ha construït en terra, i aleshores potser és més fàcil trobar algú que t'expliqui com fer blocs de terra o te'ls fas tu, perquè també volia fer autoconstrucció, que no pas fer-ho amb bales de palla. A Galícia segurament és molt evident de fer-ho amb bales de palla, perquè els estius són més suaus, però a Tenerife portar la palla era... Aleshores, Això és el que nosaltres expliquem una mica en el tema d'autoconstitució i expliquem aquests punts que segurament us semblarà molt normal, que primer has de saber quina és la normativa urbanística que afecta un solar abans de comprar-te'l, perquè és una relació directa i si estàs en zona rústica no cal que pensis en fer-te un bloc de pisos, doncs hi ha molta gent que no ho té clar. I aleshores ho anem a explicar una mica, però només està aquí mig per... A partir del tema de les responsabilitats apareixen tot, a partir del tema de l'organització apareix tot el tema de les responsabilitats. Quan hi ha un promotor, un constructor, una direcció facultativa, cadascun d'ells té un seguro. Si tots és el mateix, imagineu-vos que ets un arquitecte una mica grillat, que fas de constructor i fas de promotor, has de contractar totes les assegurances. Aleshores, estàs acumulant tota la responsabilitat en les mateixes espatlles. No? Aquí, això, si ets el promotor i ets el constructor, doncs l'assegurança que com a promotor li demanes que tingui el constructor, doncs l'has de contractar tu. Nosaltres, aquí faig propaganda, però faig propaganda perquè és una cooperativa, perquè ens donen força bon servei i perquè és una asseguradora que truques i li dius, mira, em vull fer una casa amb autoconstrucció, i no et pregunten auto què, perquè clar, si tu vas a una empresa i a una asseguradora normal, ara no em surt cap exemple, però vull dir, i li dius que et vols autoconstruir una casa, no, diu, este epígrafe no me viene, i no t'asseguraran res. Aleshores, nosaltres, ells fan assegurances per autoconstructors, i fins i tot hi ha una cosa que passa quan ets autopromotor, sobretot els caps de setmana amb la família visitant l'obra, però quan ets autoconstructor sol passar a més, que és la típica paella amb els amics que al matí t'ajuden a posar les bigues de la coberta. Això comporta uns riscos i ningú i tots som molt amics fins que algú deixa de ser-ho i fins que estàs estàs paraplàgic a l'hospital i en el passadís de l'hospital d'un advocat i et diu que demandis no sé qui. Aleshores tot ho veus d'un altre color i dius, bueno, tampoc no érem tan amics, no? Aleshores, clar, és important tindre-ho clar, no cal obsessionar-se, però jo ja he dit al principi que l'advocat del col·legi te'n va dir que renuncis, per tant, perfecte del tot, no ho farem, però fer-ho a lo loco potser tampoc no seria l'opció, no? Has d'intentar cobrir les màximes parcel·les amb l'assegurança i amb la legalitat que puguis. També amb autoconstrucció, i estic veient que més amb construcció amb bales de palla que amb una altra tècnica, però bueno, hi ha molt... És autoconstrucció, bueno, vols dir que he de contractar arquitecte? I si jo estic aquí mig del camp i faig una caseta i no sé què, he de demanar llicència a l'Ajuntament? Potser no cal demanar llicència a l'Ajuntament, no sé què, bueno... No té res a veure una cosa amb l'altra. Tu construiràs amb bales de palla, però tu has de demanar llicència a l'Ajuntament, has de demanar arquitecte, l'aparellador i tots un darrere l'altre fent fila. Pots no fer-ho, però has de saber que ho has de fer-ho i per tant que estàs fent una il·legalitat. I fins i tot hi ha una cosa entremig. Tu pots fer una cosa il·legal i anar al cap de creus i fer una casa pels caps de setmana, i si ets en un parc natural doncs aniràs a la presó perquè és delicte penal, o pots fer una cosa legal, que vol dir que es pot legalitzar. Tu pots tindre una parceleta a no sé on, saber que si demanessis llicència te la donarien per fer una caseta de 100 metres quadrats i sense arquitecte, sense encomanar-te a ningú, vas i la fas. Si tens algun problema greu de que li cau una viga al cap d'algú, tens un problema molt gordo, però si no, tu pots acabar la casa i després que tinguis... que vulguis legalitzar-la i puguis legalitzar-la, o que tinguis una demanda d'un veí i també puguis legalitzar-la. Per tant, això també s'ha de tenir en compte, també és una possibilitat. Hi ha una... la Riqui... el cognom és... bueno, la Riqui, que a Lleida, el Prepirinell de Lleida, es va fer una casa amb bales de palla. I l'arquitecte, l'Iñaki Urquia, li va passar uns croquis amb un paper i ella se la va fer amb amics, no sé què, per sort no va passar res a ningú. Què passa? Que estava al Prepirineu de Lleida. Al Prepirineu de Lleida, en el poble on està, viuen ella i quatre més. Aleshores, estan interessantíssims, molt interessats, en que es quedi allà a viure i li legalitzaran la construcció. La Maren, que potser la coneixeu perquè ahir us havia explicat la construcció amb bales de palla, demà us explicarà la construcció amb bales de palla, pensava que... ella està a Palafrugell, Costa Brava, va aparcar un rulot per guardar les eines i al cap d'una setmana tenia un tio que li deia que les tragués, perquè allà no es podia construir. Per tant, depèn del lloc, és veritat que es poden fer les coses d'una manera o d'una altra, i bueno, estem en el país que estem, que no hi ha ningú que compleixi les normes, però serem nosaltres els primers. El tema dels costos, aquí només explico això, però és una altra cosa que com a direcció tècnica, bueno, quan la gent s'ho autopromou també és important de fer-ho, però quan s'ho autoconstrueix potser una miqueta més, no? I explicar quins són els costos. Això és un article que va sortir a La Vanguardia, i la propaganda diu que si surt a La Vanguardia deu ser que és veritat, no? I, bueno, de fet, la plataforma d'afectats per la hipoteca no deien això, però qui deia que cada casa costaria entre 3.000 i 4.000 euros i que les farien amb bales de palla. Bueno, això, jo no conec el projecte, no conec les cases, no conec res, però sí que sé que no valdran 4.000 euros, perquè la llicència d'obres costa més, perquè els tècnics, per petita que sigui, han de cobrar més per poder pagar el seguro, perquè els cables de la llum i els interruptors segurament valen més per molt petita que sigui la casa, per molt que tu te la facis. Els costos, com varien els costos d'entre autoconstruir-se-la i no autoconstruir-se, evidentment depenen de les hores que t'hi estiguis, depèn de com t'organitzis i depèn de com t'ho sàpies fer, però hi ha coses que no pots evitar, i quan surt aquests... Hi ha hagut un parell de cases d'aquella dels hobbits que va sortir també de... Bueno, la casa hobbit, i era un anglès que en 3 mesos hi havia un xerrac, s'havia fet una casa al mig del bosc i no sé què, i li havia costat 1.200 lliures. Jo no sé, potser és que a Anglaterra no fan pagar llicència d'obres, però si és amb llicència d'obres i després d'haver sortit a la premsa millor que tingués llicència d'obres, no val més. Per tant, amb això hi ha moltes coses que s'han d'explicar d'entrada. Com a tècnics vindrà gent i diran: vull autoconstruir una casa, per què? Perquè és barato. O bales de palla, per què? Perquè és barato. Bueno, que les bales de palla són barates és, no és veritat que les bales de palla són barates, construir bales de palla és barat. És veritat, si t'ho fas tu, és barat. I depèn de les hores que hi estiguis, costarà menys. Però que costi menys vol dir que aquesta casa valdrà 60.000 euros, però no 3.000. I això és important deixar-ho clar al principi. Una de les coses que nosaltres, en els cursos aquests que fem d'introducció a l'autoconstrucció, ens plantegem és... primer, que fem autoconstrucció amb bioconstrucció només, perquè autoconstrucció, bueno, si vas aquí a Maçanet a la Selva, hi ha aquesta urbanització de Mas Altava, que em sembla que fins fa poc era la més gran d'Europa, que està tota autoconstruïda caps de setmana per la gent. Això no estem inventant res nou. L'únic que volem amb tot això és donar qualitat a les construccions autoconstruïdes. No? Això per què ho explico? Això. N'hi ha moltes que estan parades, estan sense acabar, perquè hi ha gent que o es creu més capaç del que de veritat és, o es creu que en sap més, o es creu que és més barat. Aleshores, és important al principi, i nosaltres en el curs d'autoconstrucció el que volem és, primer, que hi hagin gent que es vegin un al cantó de l'altre, que es volen autoconstruir una casa. És clar, jo perquè estic en el sector, però és com si o nosaltres ens diguessin que ens podem fer el cotxe amb el que correm pel carrer. Sí, sí, tu bafes, te'l fas, corres i ja està, no hi ha cap problema, vindrà un enginyer, te'l legalitzarà, passes l'ITV. Ens semblaria una mica marciano. Pues hem d'entendre que la gent de fora del sector, això d'autoconstruir-se la casa, ho veu una miqueta raro. Aleshores, bueno, no ser el raro del poble, està, a vegades hi ha gent que li interessa. Que n'hi hagin d'altres que també ho facin, també li interessa. Després, veure que el que et pot passar és o que no en sàpigues, o que no vulguis, o que no estiguis prou motivat. El que intentem és motivar la gent perquè se la faci, però també ensenyar, explicar que si no se'n sap, se'n pot aprendre, i que nosaltres fem en quatre dissabtes una part molt teòrica, però que després si dius, val, me la vull fer amb bales de palla, doncs la Maren, te'n vas 4 dies ara per Setmana Santa amb ella i t'explicarà tots els detalls de com construir-te una casa de palla. I després començaràs i encara no en sabràs prou. I serà bo tindre el constructor aquest, l'assistent, que el primer dia comencis a veure com es fa i els detalls i el tipus de cargol i si el taladro és el que tocava o el que no tocava. I sempre m'agrada, aquí a tothom li agrada acabar amb una frase diferent, però amb el tema de costos, aquesta de l'Antonio Machado, que diu això de es de necios confundir valor con precio, i quan estem parlant del que valen les coses, sempre ens confonem i estem parlant del que costen les coses. Bueno, amb autoconstructor, quan parles del que costen les hores, has de dir costen tants euros i costen tantes hores. I quan estic parlant d'hores, vull dir d'hores i de mals d'esquena i callos i el que faci falta. No? Pues, bueno, això és important de conèixer. Espera, que n'hi ha una altra. Va, aquesta és la part de... No sé si hi ha alguna pregunta d'aquesta... d'això, del que he explicat. Digues. Bueno, eso es lo que... Igual no me has entendido bien. Esto es lo que no tendrías que hacer, pero... si haces algo, está bien saber si lo que haces se puede legalizar. O sea, hay tú vas a comprar un terreno. Sí, tú tienes un terreno. Tienes un terreno y urbanísticamente el ayuntamiento te dirá, pues mira, aquí podrás hacer una casita de planta baja más uno de 100 metros cuadrados por planta. Vale. Y todo de cosas aparte te dirá. Igual te dice que forzosamente tiene que ser el tejado tiene que ser con teja y que la fachada tiene que ser de piedra o tiene que ser revoque de no sé qué. O te dirá, bueno, depende del sitio. Luego ya no le dices nada más al ayuntamiento y te pones a construir. Cuando se ha terminado o a medio construir viene el ayuntamiento y te dice, oye, esto no tienes papeles, aquí no funciona. ¿Qué podemos hacer? Y el ayuntamiento, si eso se puede hacer y está dentro de la norma, probablemente prefiera, te dirá, pues buscas un arquitecto, te hace el proyecto de la casa que vas a hacer, pides licencia. ¿Y por qué razón va a hacer esto? Porque cuando pidas la licencia te la van a pagar y es lo que quieres, cobrar la licencia para... No quieren tirarte a casa, la casa abajo, si está dentro de la norma. Si está fuera de la norma, sí que lo querrán porque los vecinos pueden protestar. Entonces, el técnico que está en la administración lo que no va a querer es ningún problema. Y él lo que tiene que poder decirle al vecino, o lo que tiene que, míralo del otro lado, lo que tiene que poder decirte a ti de la casa de tu vecino es que esto está dentro de la norma y que está haciendo todas las cosas correctamente. Y que si hace algo que no es correcto es porque lo hace distinto a los papeles que ha presentado. ¿Me explico? Es bastante más común el pedir licencia para una cosa y hacer eso, y cuando señor del arquitecto, yo no sé por qué siempre en estos casos me encuentro explicando cómo hacer trampas, pero bueno. Luego te explico cómo no pagar el IVA. Bueno, no, cuando se termina la obra, bueno, pues tiramos ese tabique porque ahí debajo en el sótano pues me había hecho una bodega que no tal, o ese altillo que estaba tapiado, lo tiro y pongo una escalerita y es un bajo cubierta que aprovecho y tal. Pues eso pasa muchas veces. Y eso, ¿qué quiere el tío del ayuntamiento? Él verá el tabique y se creerá o no se creerá que ahí detrás hay algo. Pero él mirará, hará una foto y dirá, yo cuando estuve, eso no estaba hecho. Y en los papeles no está hecho. Y eso está dentro de norma. Ahora está distinto. Lo ha hecho ilegalmente. Lo tenemos que tirar, pues lo tiramos, claro. Vi en las noticias, no lo conozco, una casa en el Vallés que salía la retroexcavadora tirando abajo una casa entera. El propietario mirándoselo con lágrimas en los ojos, pero le habían dado licencia. El ayuntamiento tuvo que pagar 1,5 millones de euros para poder hacerse la casa 50 en su misma parcela, 50 metros más para allá. Claro, es un problema que te tiren la casa abajo, pero si tienes 1,5 millones de euros para volverla a hacer, también se ven las cosas de otra manera. Pero el ayuntamiento, que era muy grande, no debe estar muy contento de la gente que le dio licencia sin ser correcta y que ahora entre todos los vecinos tengan que pagar 1,5 millones de euros. Claro, si no tenía licencia ese hombre, lo tiraban y le hacían pagar la retro para tirar abajo la casa. Yo no sé, pero creo que a Albanteras le tiraron cachito de casa en Marbella o en Málaga o en no sé dónde. A la baronesa Thyssen le tiraron embarcadero a Quince Folio de Guixos. La señora Thyssen. Pues a cualquiera de nosotros, bueno, igual alguien es un magnate que tiene muchos contactos, pero creo que cualquiera de nosotros, si hacemos alguna pequeña ilegalidad, nos van, bueno, les va a temblar menos el pico y la pala. Digues. No. Bueno. Mira, normativa d'obligat compliment, hi han coses separades. Per exemple, hi ha una norma UNE que regula els blocs de terra comprimit. En construcció amb bales de palla no hi ha aquí cap norma, però hi ha una norma francesa que podem seguir si volem seguir-la. Després, l'Institut de Biologia fa les 25 regles, aleshores tens les regles i si vols les segueixes i si no, no. I és una cosa així una miqueta oberta. I després hi ha tots els segells de qualitat, que aquí no n'hi ha cap estrictament de biologia, de bioconstrucció complet que jo conegui, hi ha tot de segells de coses ecològiques, però hi ha el LED, per exemple, que és als Estats Units, li varen donar un edifici que després resulta que era un edifici malalt, un edifici d'oficines, i tenien problemes de salut la gent que treballava dintre. Per tant, de bioconstrucció no n'hi ha cap complet. Ara hi ha una cosa que hi ha una iniciativa que es diu l'Ecòmetro, que està molt relacionat amb la revista Ecovitar i amb un despatx que hi ha a Madrid, amb el SAS, però d'obligat compliment no, que jo conegui. Per exemple, la construcció, el Passive House és un estàndard que sí que et donen el segell de Passive House si un cop has fet els assajos i pots dir, mira, aquesta és una casa Passive House, però no és d'obligat compliment aquí. Acceptat per qui? Acceptat per qui? Que jo sàpiga... No, n'hi ha que s'han donat, però no n'hi ha més que s'han donat. O sigui, de cases amb terra, la meitat del barri vell de Barcelona està fet amb terra i tenen llicència. Per tant, de cases de bala de palla, varen fer... Hi ha un primer estudi que es va fer relacionat amb la beca Leonardo da Vinci, que estudiava quantes cases fetes amb bales de palla hi havia a Europa. A França n'hi havia 2.000 o 1.500, a Anglaterra n'hi havia 2.000, a Espanya sencera em sembla que n'hi ha 50. Segurament la meitat d'elles no tenen cèdula d'habitabilitat i són construccions així, però potser la pregunta és, una casa amb bales de palla es pot legalitzar? Jo et diria que sí, jo vaig fer el final d'obra d'una fa... No només això, vàrem fer una casa feta amb bales de palla autoconstruïda amb la tècnica grec de dues plantes, la tècnica grec d'estructura, i li vàrem rebaixar un 60% la llicència d'obres a l'Ajuntament de Corbera, perquè era fet en bioconstrucció. No, construcció amb terra, per exemple, clar, construcció amb blocs de terra comprimit, doncs hi ha una UNE, a més que la llicència d'obra no et diu... A l'Ajuntament, quan et dona llicència d'obres, no es sol mirar, no té per què, i no és el que firma si la casa aguantarà o no aguantarà, o si el revestiment està ben fet i caurà o no caurà. El que és responsable són els tècnics. Per tant, com a tècnics, sí que estem aquí una miqueta més implicats, perquè és diferent fer les coses segons la norma i que tots els materials tinguin un segell i ho fabricant amb una assegurança al darrere. Aquí no ha sortit de les assegurances dels fabricants, que és important. Si ve un senyor que ho aplica i un fabricant que fabrica, quan l'arrebossat aquell cau, allà el tècnic pot dir, a veure, tu que ho has fet i tu que has venut el material, de qui és culpa? Del que ho fabrica, o està mal fet o està mal aplicat. Però si has posat l'argila de la Bisbal amb la palla del pagès del cantó i la sorra que de Begur, després... I si l'aplicador és un autoconstructor i s'ho ha fet ell perquè ha fet el que tu li has dit, després us ensenyaré un exemple d'una casa que està de conya i està fet així. Quan deia allò de l'autoconstrucció, què passa? Aquesta casa que us ensenyaré està feta així. El dia que li caigui un tros de l'arrebossat de la casa, ell agafarà i no ens dirà res. Agafarà una miqueta de la terra amb la que va fer la resta, es tornarà a arrebossar i ja està. Hi havia una altra pregunta? Digues. Sí, no ho he explicat, és veritat.
Són només amics que no tenen cap tipus de qualificació ni res, aquests segurants et diran, no, m'has de pagar més perquè han vingut aquests, sí. O tu no li diràs que vindran d'aquesta gent.
Hi ha una petita consideració que s'ha de fer i una petita trampa que ells t'expliquen com fer-la. Una petita consideració és molt important el tema de si la gent està remunerada o no. En aquesta casa que us deia de Corbera, era un pare i un fill que se la varen fer i el pare estava prejubilat. I tenia 60 anys, però estava de salut i estava allà cada dia treballant. I ell va agafar i directament va anar a la inspecció de treball a preguntar a veure si li passava alguna cosa. I l'inspector li va dir que res, que ell a casa seva podia fer el que volgués. Clar, si estàs a casa teva no cobres per treballar a casa teva. El seu fill no li paguen al seu pare per treballar a casa seva, per tant estan allà treballant sense cobrar. Tinc un amic que ve que no sé què, no està contractat, no té remuneració econòmica, no ha de passar res de tot això. Aleshores, això és una de les coses que ha de passar. Què passa quan són de fora de la família? No? I bueno, la responsabilitat és del senyor que es fa a la casa, aquesta casa no és per mi, per tant jo estic aquí treballant. Aquestes assegurances ho cobreixen, però et diuen, tu no diguis que estaves allà treballant, tu digues que passaves per allí. I ja està, t'ho cobreixen igualment. Ai, amb el taladro m'he punxat la mà. És que passava per aquí, mira, m'ha caigut el taladro de punta. Clar. Això és una cosa. I després sí que hi ha una consideració important a fer. Quan es barregen constructora i autoconstructors a l'obra. Això sí que és una sobreresponsabilitat per la constructora. Allò que deia jo, tu ets el constructor i em fas la coberta i jo estic treballant aquí sota. Si jo sóc el propietari, té un passe, perquè ets el propietari i si et cau un totxo al cap del constructor, ets tu que l'has contractat en ell, perquè allà ets el promotor, estaves construint, estaves fent una cosa dintre casa. Però si hi ha altra gent, hi ha els voluntaris de la paella, hi ha dalt el constructor fet això, aquí sí que és molt delicat perquè, clar, el pla de seguretat del constructor segurament afecta a tot, del constructor subcontractat, afecta a tots els, a tots els membres de l'obra. No? I aleshores aquí sí que s'ha... I sí que vàrem fer la pregunta al gremi de constructors i ens va dir que com constructors era important que si estaven treballant que no hi haguessin... Això, els voluntaris amb la paella. No és tan important la paella, sinó el vi de després de la paella. Us explicaré una miqueta ràpid obres que estem fent, perquè potser us ho he posat una miqueta negra, obres que estem fent de... Alguna està a punt d'acabar-se i alguna s'ha acabat del tot, amb autoconstrucció i amb bioconstrucció. Aleshores, bueno, perquè veieu que es pot fer, que estem així de grillats per fer-les, i que bueno, ja està. I les diferents maneres d'organitzar-se. Per exemple, aquesta casa està a Maceret de Cabrenys i aquí està feta amb blocs de terra comprimit. El propietari contracta perquè li faci tota l'obra una empresa constructora, però ell és mestre, per tant, té el juliol i l'agost de vacances. Tot el planning havia d'anar perquè quan acaben els mestres de l'escola, suposo per Sant Joan i tot plegat, estigués tot acabat perquè ell pogués fer el revestiment interior de la casa amb terra, el que us he dit, argiles colades que estan per aquí donant voltes, ens va portar un big bag amb l'argila, la sorra, la palla preparada perquè ell pogués fer la capa base del revestiment de casa i després varen fer les proves a mig mes d'agost de l'acabat fi de la terra a veure com el fèiem. Aquesta coberta recíproca no se la va fer en Fernando, que és el professor de matemàtiques, que és aquest de la barba que hi ha aquí sota. La va fer el del casc homologat, que hi ha una mica més aquí, que és el gran. Això, per exemple, és una estufa d'inèrcia. Va contractar en Jordi perquè li fes l'estufa d'inèrcia, però ell va fer el revestiment i el va ajudar a no sé què. Bueno, totes aquestes possibilitats hi són. Aquest revestiment se'l va fer ell, un professor de matemàtiques. Aquí a la dreta es veu força bé la capa base, que és més rugosa i tal, i la capa fina, a l'altre cantó de brancal, que es va fer. I ara, en el jardí, es farà amb canyes de bambú, una fonamentació feta amb pedra i morter de calç, una construcció auxiliar al mig del jardí de 15 metres quadrats. Ara tenim la cúpula feta i agafarà la terra i farà, projectant la terra, projectant, no vol dir, fan amb la mà i tirant-la, uns 12 centímetres de terra, que farà tota la cúpula de la construcció aquesta. Aquest, en canvi, això és diferent. Aquesta obra se la fa a caps de setmana. Entre setmana treballa, resulta que està a la parcel·la al cantó de casa del pare d'ell, i els dissabtes i els diumenges els passa treballant a la casa el pare i el fill. El fill, aquí amb el sol que li toca la cara, pobre, estàvem fent els fonaments i tal. Els blocs de terra comprimits els fa ell amb la maquineta, amb la terra que li ha sortit de la fonamentació. Aquí la veieu, la màquina. I bueno, aixecant les parets, es fa les voltes aquestes a la catalana amb la planta no paral·lela, o sigui que l'eix de la volta no és recte, sinó que dona curves, per tant imagineu-vos com s'han d'anar posant els totxos perquè ha de quedar vista. Pues ho ha fet ell, a caps de setmana, i aquí està. Aquesta casa és de l'Oriol, que el coneixeu, que va vindre el dimecres i us va ensenyar a fer el banc amb cop. Quan t'expliquen el cop i et diuen, agafes unes boletes, fas una pasta, la tires contra la paret i ja està, t'imagines, bueno, una barraqueta. Doncs s'ha fet una casa de 180 metres quadrats útils. Amb el gruix de les parets aquestes, em sembla que de coberta són 200 i pico de... Aquí, aquesta foto és de quan estava fent l'obra i es veuen els gruixos de les filades de cop, que són com uns 40 centímetres, que donen tota la volta a la casa, amb els dintells fets amb adobes petits, que també s'ha fet ell, la coberta aquesta, els bambús d'una planta, d'una plantació de bambú que hi ha allà al cantó, la coberta aquesta, abans de fer la coberta de teula, i això, que amb cistelleria s'ha fet una cúpula que fa agafar el sostre en la zona del rebost i i aquesta és la casa acabada, de l'Oriol. La roba neta, però aquí ja s'acansa d'això, l'acabat aquest, el revestiment de terra se l'ha fet ell perquè va trobar argila blanca de caolí i amb engrudo, no me'n recordo mai com es diu en català, s'ha fet el revestiment aquest blanc. I bueno, d'una passada, aquesta casa. Aquí, què ha pogut fer ell? Deixar la feina, o mig deixar-la, treballava de dilluns a dijous, ell i una altra persona, eren tres, ell i dues persones més quan estaven fent les parets de cop, i ell i una altra persona quan feien tota la resta. Ell han fet tot, han fet els revestiments, aixecar la paret, muntar l'estructura, la coberta, posar les teules, però per exemple ha contractat a fora les instal·lacions i ha contractat a fora el tancament de les portes i les finestres. El paviment aquest amb tova li ha posat un paleta. La volta de sobre del dipòsit de pluvials li ha fet un paleta i ell li feia de pio. Aquesta és un altre tipus d'organització. Aquesta, ell, tot i anar molt lent, bueno, ha estat 3 anys tot i anar molt lent, la de caps de setmana en portem 4 i tot just estem fent les voltes de la planta baixa. Tot això s'ha de tenir en compte. Si pots deixar de treballar, perquè bueno, ells ho han pogut fer. Bueno, deixar de treballar no, perdona, perquè si em sent l'Oriol, treballar fent la casa i una altra persona de la família, perquè tenen 3 fills, té un sou i poden amb els diners que han estalviat, pues fer aquesta opció. Ara tenen la casa, no tenen hipoteca, i la casa ha costat pues, totes les hores que ell hi ha dedicat de menys. I aquesta és una opció que també que em sembla molt interessant. Aquesta estructura de formigó armat amb els pilars metàl·lics és d'un promotor que va quedar enganxat a Camallera i que no venia les cases. I li ha venut a en Jordi l'estructura, la parcel·la, el projecte i la llicència d'obres per la meitat del que val l'estructura, perquè era una època de crisi i doncs, amb això ha passat. Ell va quedar al paro, tenien diners estalviats, per tant té un any, bueno, no sé quants són, no sé si són 16 o 18 mesos o el que sigui, que pot treballar amb la casa i amb els diners estalviats es compren el material. I ell, per feines de paleteria o el que sigui, pot contractar una persona per fer... Quina diferència hi ha amb la bioconstrucció, amb la construcció amb bales de palla que és així, i amb una construcció estàndard, perquè tot això que us he explicat es podia fer a la casa amb obra vista i a parets de jero, el que sigui. Pues que ell es veu capaç de fer això. Ell és enginyer forestal, no és paleta. Posar-se a aixecar parets de d'obra, pues no se'n veia capaç. Posar aquestes fustes, les bales de palla, no sé, pues bueno, va anar amb la mare, ha fet 4 cursos i 4 coses que li explico, encara que no faci cas, pues s'està fent la casa. En aquí què ha fet? Ha contractat una empresa constructora que li ha fet tota la coberta, per exemple. Però la resta se l'està fent. Se l'està fent ell. Aquí veieu amb el grep, no sé si sabeu la tècnica del grep, com funciona amb les bales de palla, l'estructura aquesta, els encofrat i aquest gruix de revestiment. En aquí falta el revestiment encara. Aquí encara es veuen les estructures, les muntants de fusta, per fora anirà un arrebossat amb morter de calç i per dintre anirà un arrebossat amb terra, i encara estem discutint si l'arrebossat a la façana el contractarà tot a fora o contractarà un paleta i ell li farà de PO. Bueno, opcions en tenim moltes, però mentrestant està fent això. Em sembla que ja està. Digues. Con Jordi.
Sí. Y me quedó la duda porque, bueno, la gente la ha pedido en su marido.
Sí.
Y la final, ¿cómo haces
para meterlo? Sí, porque tienes el forjado hecho, normalmente no lo tienes hecho. Yo al principio le dije que no hiciera con grep y que hiciera con montantes y bueno, estructura parecida a la que han hecho en la Escuela de Galicia para... Bueno, lo ha hecho, ¿eh? Porque hay sitios que está aquí en la foto, ahí está hecha. ¿Qué pasa? Que tiene que dejar el encofrado 10 centímetros corto para ir poniendo el mortero y luego la franja que le queda, todo ese grosor de mortero, lo tiene que hacer escardear, bueno, proyectando el mortero. Tiene que coger el mortero y tirarlo haciendo grosores más pequeños, no puedes poner 4 centímetros de golpe porque te cae, hasta conseguir más o menos la misma planimetría que en el resto. La verdad es que si te fijas bien, ya se ve que la última de arriba está algo más irregular. Cuando haga el revestimiento, pues tendrá un problema allí a la hora de hacerlo, pero bueno. Es verdad que es más complicado, ¿eh? Porque si os fijáis aquí, está todo este por hacer porque le daba pereza, y el otro está un poquito así, pero se puede hacer. Proyectarlo quiere decir que tú coges el mismo mortero del grep. No, porque sí que se podría hacer, ¿eh? pero estamos hablando de pocos metros y tal, entonces con la paleta pues lo tiran. Lo que cae ha caído, pero lo que se ha cogido, pues ahí está, y van haciendo pequeñas capas. ¿Tienes?
Si inventes un proyecto, por ejemplo, donde entra la bioconstrucción, ¿quiénes serían los departamentos o las instituciones que se podrían poner esos problemas a la hora de la capital? ¿Que hubiera los permisos de obra de l'Ajuntament? Sí.
Jo crec que els problemes que et posin ells no seran perquè sigui bioconstrucció. Els problemes que et posin ells, el que pots trobar és que tu creguis que perquè és en bioconstrucció et puguin donar facilitats i que trobis que aquella gent passa en un quilo. Perquè dius, jo faig això en un lloc al mig de la natura i si ho faig en bioconstrucció, home, m'haurien de donar facilitats perquè bueno, aquest criteri no el tenen. L'administració no és això.
No.
És que pots no explicar-ho. A la Comissió d'Urbanisme no cal que s'expliquis si està fet en bioconstrucció. Tu el que li has de presentar són uns termes urbanístics i el que li has de dir és això són 150 metres quadrats de sostre i tenen aquesta forma. Pot ser que en segons quins llocs et demanin una estètica concreta i et diguin estàs a l'Empordà i has de fer un tipus masia, coberta de teula, pedra, no sé què. I dius, ai, no, jo vull fer-ho d'aquesta altra manera, però és que és bioconstrucció. Aquest, però és que és bioconstrucció i per tant s'adapta millor a l'entorn, en ells els entrarà per aquí, els sortirà per allà, molt probablement, eh? Pots trobar algú que hagi anat un dia unes jornades a la universitat en bioconstrucció i que estigui una mica sensibilitat, però el normal és que ell, quan està fent de tècnic d'urbanisme, el que està pensant és, no està pensant el que tu li dius, sinó la demanda que li posarà el teu veí. I l'ha de poder justificar i dir, no, mireu, aquest senyor compleix tot, ho ha complit tot, havia de presentar això, això i això.
Llavors depèn de com, si per exemple el procés de presentar un projecte específic o alguna cosa així, seria més adequat plantejar aquesta diapositiva d'una forma més convencional, utilitzant temes com...
És que és probable que no hagis de descriure-ho, no hagis de dir-ho. Tu pots demanar llicència per fer una casa amb bales de palla, i, o sigui, al revés. Imagina't que tu vols fer una construcció feta amb totxo. A cap arquitecte que fa una construcció, diguem-li, normal, se li acut presentar-li en el d'urbanisme i explicar-li que dintre l'aïllament tèrmic el farà amb espuma de poliuretà. Jo per què li he d'explicar això a aquest senyor? Una altra cosa és en el de l'Ajuntament. El de l'Ajuntament li expliques tot perquè li has de presentar el projecte executiu, però no tant perquè ells te l'hagin de fiscalitzar, sinó perquè si tu no has presentat el projecte executiu visat, no hi ha una assegurança que et cobreix, i l'Ajuntament el que vol, encara que sigui per vetllar pels ciutadans del seu poble, que els tècnics estiguin coberts amb l'assegurança. Aleshores, és més per això que el volen que no perquè es posin a mirar i diguin, home, em poses suro per aïllar comptes d'espuma de poliuretà, doncs aleshores no et donen llicència. Això no és el que... Tot, com a tècnics, el que hem de pensar és que tota aquesta responsabilitat la tenim nosaltres a sobre. Si el suro no funciona, si l'hem anat a comprar una empresa que ven suro i tal, perfecte, i et dirà, home, doncs és veritat, per fer no sé què malament, però si és amb bales de palla, aniràs al pagès que va fer la palla, però si jo faig pinso per les gallines, per què el poses a les parets de les cases, amiga, els prius?
Sí, si realment acaba sent tot legal amb el que estàs intentant fer, al final és l'Ajuntament i el tècnic de l'Ajuntament el que acaba dient si sí o si no pot fer aquest sistema constructiu.
No, tampoc.
Tampoc?
No. El tècnic de l'Ajuntament no et dirà això del sistema constructiu. El tècnic de l'Ajuntament el que et pot ser és que hi hagi una norma urbanística que et digui que la teva casa ha de tindre un acabat en pedra. Però... Què es fa a la Vall d'Aran quan ara estan fent tot amb pedra? Fan una paret tejero, l'aïllament amb espuma de poliuretà i una placa de 5 centímetres de pedra, quan la construcció tradicional amb pedra, precisament 50 centímetres de pedra, sense el jero, l'espuma ni res. Ells, és un tema formal, de dir, doncs, és igual, no cal anar a la Vall d'Aran, tu pots fer una casa al barri vell de Girona i has de seguir uns paràmetres estrictes. I no pots pintar la façana de casa teva del color que vulguis, no pots fer la coberta del color que vulguis, no pots posar l'aire condicionat a la coberta, no pots fer tot de coses que ells et diuen.
D'alguna forma deu haver alguna flexibilitat o estàs treballant de certa forma?
És que hi ha llocs que això no ho demanen, o sigui, les cases que hi ha per aquí dalt a Palau...
Suposo que també hi ha una instal·lació d'equipació que faci, si és malivent o...
Si fas una cosa d'aquesta, segurament el problema el tindràs amb activitats, que són unes altres coses. Tu et vols legalitzar una activitat concreta. Aleshores, ells, quan com un tècnic ha de legalitzar una cosa com activitats, no és tant que sigui en bioconstrucció, sinó que, per exemple, els revestiments han de tindre una estabilitat al foc concreta. Tu no pots fer segons què. I necessitem, com a tècnics, un paper que digui que allò té aquella estabilitat al foc. Necessitem que els forjats i que les parets tinguin una resistència al foc concreta, 90 minuts, 120 minuts, el temps que sigui. Hem de poder tindre un certificat que digui que allò aguanta tant de temps. Amb bales de palla, què es fa? S'agafen els assajos que hi ha a Alemanya, que estan traduïts per la Red de Construcción con Paja, i es presenten aquests i serveixen aquests com a certificat. I fer-ho. Et costaria més que la casa, probablement. Perquè, bueno, no costaria més que la casa, però val un dineral agafar i fer una cosa d'aquestes.
I un cop s'ha fet un...
No és que hi hagi una norma. Sí, el que pot, suposo que no refereixes a que hi hagi una norma, sinó que hi hagi un certificat i que hi hagi un fabricant que tingui el certificat. Això et serveix perquè tu pots anar a Bioterra, que et ven els blocs ja fets, i ell és un fabricant. Llavors, com a tècnic, tu agafes el seu certificat de fabricació i el col·loques allà, i l'únic que has de tindre en compte és que el senyor que fa la paret també faci bé la paret. I si hi ha alguna patologia, sàpiga veure si és perquè està mal feta la paret o perquè el totxo ha tingut algun problema i l'Albert s'hi ha deixat allà dintre no sé què. Sí. Y en lo otro que te he dicho de Corbera, no estaba hecha, la hicieron y tampoco hubo problema. Espero. Nosotros presentamos la... Es que el señor del ayuntamiento, el arquitecto, fue allí y le dijo, sí, esto aguanta. Y el señor del arquitecto dijo, pues vale, si tú lo dices. O sea, el técnico del ayuntamiento descubrió en ese momento que había una norma municipal que rebajaba la licencia de obra si construías con bioconstrucción. No lo conocía. Le tuvimos que explicar, dijo, ¿y ahora cómo lo aplico esto? Porque, ¿qué es bioconstrucción? Él, que no tenía ni pajolera idea, pues era un problema importante, porque se pensaba que poniendo el depósito de pluviales ya era bioconstrucción. Pero la verdad es que nosotros, explicarlo también, si hacemos esta casa y hacemos la fachada con un monocapa, es bioconstrucción. Si por dentro lo hacemos con un cemento de Portland, además de que se nos caerá por temas de condensación o lo que sea, pero eso es bioconstrucción. Si nosotros tenemos en cuenta los campos electromagnéticos, todas estas cosas, si no lo tenemos en cuenta, ¿es bioconstrucción, sí o no? Si, bueno, no sé, si pintamos con pintura plástica porque ya hemos terminado el dinero y no podemos hacerlo con otra, ¿eso es bioconstrucción? O si se hace esto, es seguro que no. Si la carpintería de aquí la pone barnizada en lugar de con aceite, ¿es bioconstrucción? ¿La casa de balas de paja en Tenerife es bioconstrucción o no? No hay, actualmente no hay un certificador y que te dé el sello y qué tal. Y los criterios son relativamente flexibles. Nosotros supongo que estamos entrando un poquito en ese conflicto, pero la verdad es que todavía no nos encontramos en el caso de que decir que es bioconstrucción tenga un plus de calidad. O sea, no nos encontramos todavía las revistas de que venden casas que digan echen bioconstrucción y que esa casa valga más dinero o se la venda antes. En Alemania, que están un poquito más avanzados, sí que tienen conflictos. Y el Instituto de Baubiología tiene conflictos con el Instituto de Ecología de no sé qué, qué tal. O yo cuando veo que fuimos al Construmat, estábamos en la zona de construcción ecológica y como construcción ecológica al lado teníamos los de espuma de piroletano. Y venden eso como que es ecológico, bueno, pues, ¿vale? Ellos, ¿por qué voy a tener yo más derecho a decir lo que lo es y lo que no lo es? Ellos dicen que eso es ecológico. O te venden construcciones ecológicas, pues una casa normal hecha con estructura de metálica, fachada de bloque de hormigón y una placa solar, y eso ya es construcción ecológica. Bueno, está. Fíjate. Yo creo que lo que hay es un patapum en el resto y por comparación, la bioconstrucción...
Porque si comparas con el resto del mundo, sea Centroamérica, Sudamérica o otros países, pues se suele desarrollar los proyectos.
Uy, no sé. Yo no sé si lo que pasa es que no conocemos los proyectos de allí. O sea, yo conozco pueblos enteros hechos en Centroamérica con bloques de tierra comprimida y aquí conozco casitas y una escuela. Entonces, bueno, no sé, los señores del altiplano de Bolivia que construyen con adobes porque siempre lo han hecho así y no tienen dinero para hacerlo de otra manera, están haciendo bioconstrucción, pero no tienen sello, no tienen no sé qué, no tienen tal. Y nosotros, porque hacemos una casa, nos pavoneamos de hacer bioconstrucción, pero no quiere decir que porque lo repitamos más veces estamos haciendo más bioconstrucción. Aquí, casi toda la bioconstrucción, lo que hacemos es explicarlo muchas veces, así que, y yo creo que es importante, ¿eh? Este proselitismo, pero que hay mucha bioconstrucción o construcción ecológica de gente que lo hace sin más, porque yo creo que nosotros tenemos que dar el paso en construir bien, construir mejor, y que la bioconstrucción, si nos creemos que es una manera de construir bien y mejor, pues será la que se construirá. Vi un reportaje en Televisión Española, en la 2, que salían dos hermanos en el Pirineo de Navarra y salían las dos casas prácticamente iguales. Creo que los dos eran constructores de estructuras de madera y tal, y tenían dos casas bastante chulas, hacía mucho frío, no sé qué. Salió el primero y tenía un depósito de gasoil con radiadores y tenía una llar de foc, un hogar. Y gastaba 8 toneladas de madera, gastaba creo que 4.000 euros al año en cada hectárea. Una casa bastante grande, en el Pirineo de Navarra, pues bueno, estaba bien hecha. Le preguntaron, ¿y su vecino cuánto hay, su hermano, cuánto dinero gasta? Y dice, gasta 400 euros al año. Una casa hecha con los criterios de Passive House. Y salieron, y el tío no tenía ni sistema de calefacción, tenía un pequeño radiador eléctrico de estos que se van enchufando, y si en alguna habitación hace un poco de frío, lo enchufo. Pues, aquí, ¿quién no va a decir, prefiero esta casa en lugar de la otra? No hace falta vender toda la... Y si de verdad la bioconstrucción es mejor, pues ya se... pasará. Yo creo que tenemos que llegar al momento que la gente, sin saberlo, compre casas bioconstruidas. Que no tenga que ser, aunque nosotros hagamos el tema de la autoconstrucción y tal, que tenga que ser gente militante y que hacen un sacrificio tan grande para tener una casa bioconstruida. Toda la escuela tendría que estar hecha en bioconstrucción, ¿no? Y no el proyecto que hiciste.
Ya está. Aquí, si ya... Bueno, entonces...